Desperta! Som fabricació pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Set minuts que passen de les 4. Seguim aquí al Fabricació Pròpia. Vinc desperts, eh? Vinga, ben desperts tots. Raül, com estàs? Ja...
Molt bé, ben desperts.
Clar. Saps què passa? Que avui és el tercer dia de programa que portem al Fabricació Pròpia, amb aquest nou magazín de les tardes de Ràdio Estel, i ens hem trobat en la situació, clar, aquestes hores, si estàs treballant, home, tampoc seria el moment, es caiem per fer una becaina, però algun oient ens ha escrit, ostres, que aquesta hora a vegades és dura,
eh? És l'hora dura, no?
És l'hora dura. I per mantenir, diguéssim, l'audiència ben desperta, de cop i volta, tu no t'assustis, perquè potser enmig de la conversa sona un despertador.
Va, cap problema.
Perquè així la gent la tenim ben desperta.
Ja picaré de mans en aquell moment.
Exacte.
Diré, vinga, va.
Vinga, tots desperts.
Tots desperts.
Va, que aquesta hora de la tarda ja l'esteu escoltant. Farem aquesta conversa amb el xef Raül Balam Ruscalleda. Però el que dèiem, el més probable és que ja haureu dinat o com a molt estirat estareu encara amb l'últim mos a la boca. Però us oferim avui una conversa amb una persona, ja l'heu escoltat, que en sap molt de menjar, de triar, de cuinar i combinar el producte. Clar, el Raül, podem dir que el nostre convidat fa més de 25 anys que es dedica professionalment a la cuina. I amb tot això, és a dir, amb tot el que implica estar a la cuina. Ara ho parlarem amb el Raül. Perquè ara és, entre d'altres, a veure si no m'equivoco, Raül, em pots corregir, eh?
I tant.
Xef del restaurant Moments de l'Hotel Mandarín.
Sí.
Que en 3 anys ja va aconseguir 2 estrelles Michelin. Porteu el restaurant Cuina Sant Pau, al Maresme.
Sí.
Fa uns mesos vas publicar el llibre Enganxat de columna, també. Sí. A banda, també, ets un professional de tornar a començar. De començar de nou sempre. De tancar etapes i començar de noves.
Sí.
El mes de maig passat anunciàveu que el restaurant Sant Pau de Tòquio tancaria el proper 2 de setembre després de 20 anys. Clar, així va ser. El passat dissabte el Sant Pau Tòquio servia el seu darrer menú degustació. Podríem dir, de moment, i ho deixem en punts suspensius, Raül?
Mira, l'any 2018, quan vam tancar el Sant Pau, I em preguntaven si el continuaria, jo deia un no rotund. Però a vegades la vida no saps per on va.
No saps cap a on et
porta. No saps per on et porta. I mira, al cap de 2 anys i mig vam reobrir l'espai del Sant Pau, del restaurant de Sant Pau, i el vam convertir en Cuina Sant Pau. Sí que us puc dir que les ganes de fer, de continuar la marca Ruscalleda, l'empresari de Tòquio, en té ganes. Però jo crec que ara és el moment de deixar reposar una mica, no? És deixar... Han sigut 20 anys d'uns èxits i d'un aprenentatge a Tòquio meravellosos. Jo crec que ara és el moment de tancar etapa, no tancar les portes, però sí tancar etapa, i pair una mica tot el que hem passat, no?
És que, escolta, ara tu deies 20 anys, de portar la cuina catalana.
Sembla mentida.
És que és una passada.
Aquí, bueno, estàvem en ple fòrum de les cultures catalanes el 2004, o sigui que estem parlant de fa 20 anys. És que, uau.
Quan va venir la teva mare, no?, i et va proposar aquest repte de dir, va, obrim el Sant Pau a Tòquio, tu què vas pensar? Vas dir, endavant, o vas dir, però, què m'estàs parlant?
Val a dir que en aquell moment jo era un cabra boja, i en Raül, que ja ha sentat avui, no és el mateix Raül que havia sentat en aquell moment. I sí que es comptava amb mi, jo vaig fer la reobertura, però no estava involucrat al 100% perquè no era una persona per dur-ho. Sí que quan vaig fer el procés que vaig fer personal, llavors sí que vaig tornar i se'm va donar l'oportunitat de fer uns viatges, fer 4 viatges a l'any. O sigui, que des del 2016 fins al... 2017 fins al 2020,
sí.
Fins al 2020, sí, gener del 2020, vaig fer, doncs, 9 viatges. Amb aquests anys vaig fer tots aquests viatges portant propostes culinàries des de Sant Pol fins allà. O sigui que se'm va donar l'oportunitat de portar tot això, no? I això és com, uau, és un regal que et dona la nova vida. I que ho vaig gaudir moltíssim, moltíssim.
Escolta, i és veritat que teníeu les cartes en català, no? Vull dir,
sí,
que tot, que sí?
Es rebia en català. Havia en català i llavors havia la traducció sota en japonès.
Mm.
I llavors sí que també la teníem en castellà, la teníem en anglès, la teníem en francès, la teníem en alemany, la teníem en molts idiomes, però l'oficial era en català i en japonès.
Ens centrem en aquest punt i a part, ho deixem, de...
Punt i a part,
aquest
sí.
Aquest punt i a part. Com va anar el darrer menú? Sí, com va ser aquesta festa de comiat? I dic festa de comiat perquè ho vau...
Sí.
No?
Sí,
ho vau
sí.
pensar així, aquesta festa, com sí. una festa.
Vam fer... Potser és molt símil, no? Però vam tractar-ho de la mateixa manera que vam tractar el tancament del Sant Pau a Sant Pol. Mm-hmm. Jo crec que tancar amb èxit has de tancar per la porta gran. Això és com una òpera. Les òperes, quan tu vas al Liceu i vas a veure
aquest
una
esclat,
òpera...
No?
I aquest esclat, i l'últim sí. dia és amb el mateix... O sigui, amb la mateixa apoteosis final...
I l'energia,
amb
no?
aquella mateixa energia que hi ha el primer dia. Jo crec que mereixia el Sant Pau tancant això. Pensa que Japó ho ha passat molt malament amb la pandèmia. El món ho ha passat malament, però... Si pensem, Japó, a l'any 2020, tenia projectades unes Olimpiades. La ciutat sencera es va transformar per aquestes Olimpiades. Pensa que van canviar tota la flota de taxis. Tota la flota de taxis d'una ciutat que té més de 8 milions d'habitants van canviar tota la flota per estar preparada per uns estrangers que tenien que venir. Es van fer hotels nous que el Sant Pau es va traslladar, perquè on estava ficat el Sant Pau, allà s'està construint un edifici de no sé quantes plantes, i el lloguer va acabar i ens vam traslladar dintre d'un d'aquests hotels nous. La ciutat es va... O sigui, fins i tot la consciència del japonès, del Tòquio,
no?
era preparat perquè ens vindran estrangers, siguem simpàtics, quan és una cultura que és molt...
Que és molt de dins,
és molt
no?
tancada.
Sí.
Arriba la pandèmia, el món es para les Olimpiades, i es passen a l'any següent, a l'any 2021, quan Tòquio diu, va, doncs rebrem...
Vinga, va,
rebrem el món.
Tornem a començar
sí,
una altra
sí,
vegada, no?
Sí, rebrem el món.
Sí.
I ve un rebrot i es torna per a tot. Mm. I les Olimpiades, si ho recordem, es van tindre que fer a porta tancada.
Mm, correcte.
O sigui, no hi havia... Només hi havia els que participaven,
clar.
No? Clar. Pensa quina garrotada va tindre aquest país. I fins i tot avui en dia encara s'està recuperant d'això.
Encara estem patint aquestes conseqüències. Per tant, seria el principal motiu, no?
El principal motiu de
fins
que...
aquí.
Jo crec que la mentalitat seva ha canviat, també. La mentalitat de lo que és el gastronòmic. I jo crec que és una mica el tornar a començar. Val a dir que també l'empresari que té el Sant Pau, abans de la pandèmia, comptava amb 40 restaurants, perquè és un empresari, és una companyia que es dedica a això. Fins quan va vindre el brot de la pandèmia, va baixar 20, i avui en dia ja en torna a tenir 40. O sigui que...
Sí, que això també flueix, no?
S'aflueix,
que són cicles.
Però, sí, però s'ha hagut una reinventació de lo que és una societat japonesa.
Però sí que és veritat, Raül, en termes generals, tu creus que la Covid, no?, després de la Covid, ha fet reinventar-se, podem dir així, el de cuina, no? Econòmicament, potser és això, perquè, clar, nosaltres tenim el concepte de l'alta cuina, que són 40 persones que estan treballant a la cuina, que serveixen a 40 comensals, no? Clar, això, realment, econòmicament, bueno, tu en saps.
Sí. Bé, jo crec que ens hem reinventat fins i tot aquí, eh? Pensa que...
Sí, sí, em refereixo a tot arreu.
Ens hem reinventat 100%. Pensa que moments, abans del Covid, obríem migdia i nit. Avui en dia només oferim nits, menys el dissabte, que oferim al migdia i a la nit. Pensa que ha canviat tot. És que ha canviat també la manera de... Abans era... La cuina semblava que no hi havia hores. Avui en dia, almenys, a moment, respectem aquestes 8 hores que ens toca, no? Que a vegades pensem que els restaurants no tenim dret a això, no? Que els altres oficis sí, però com que treballem i oferim doncs, oci, per dir-ho d'una manera, es pensa que allà les hores no acaben. El que passa que, esclar, treballem amb amb un equip humà que mereix també, no?, tot aquesta...
Aquest punt de descans, aquest, no?, punt, i de desconnectar. De descans.
I jo crec que ens hem reinventat tots una mica. En moments ja no som l'equip humà que érem abans, ara som menys, però també oferim menys servei per donar la mateixa qualitat que donàvem abans.
Clar, jo ara estic pensant, perquè ho hem dit a la presentació, a Raül, tu ets xef del Cuina Sant Pau, del Moments de l'Hotel Mandarín, ho haig de mirar, perquè si no, amb el Murilo Alves, que es troba al capdavant també del Drac, a l'Hotel Sant Jordi, Botic de Calella, i també portes la direcció, com dèiem, del Sant Pol de Mar al Cuina Sant Pau, però com es combina tanta feina, com tu fas tu això, ara que deies que també us mereixeu un descans, perquè, ostres, tu, no sé si tens el poder per estar tot arreu, perquè realment
no.
El tancament també... Ara, abans ho parlàvem, no? Fora micro, Raül, que deies, ostres, que m'hagués agradat anar-hi.
Moltíssim, moltíssim. Bé, això es fa amb molt d'ordre. Es fa amb una... Tindre una agenda molt ben planificada i llavors un equip que et segueix els passos. Home, esclar, tu sol... Sí, sol...
És impossible.
Clar, sol és impossible. No me... pensa que amb Murilo hem trobat un matrimoni professional, per dir-ho d'una manera, doncs que ens hem entès molt bé, els dos parlem el mateix llenguatge i creiem en lo mateix. Clar, amb Murilo és el, jo tinc la tranquil·litat
plena, aquesta, no?, de clar, dir, perquè confies en ell, no?,
perquè
i tot el
Murilo
que faci.
Actuarà de la mateixa manera que jo actuaré tant allà com a... tant a Sant Pol com a al Sant Jordi de Calella. Clar, això ho has de fer, i un bon equip llavors que t'acompanya, diguéssim, tant a Calella, o sigui, jo puc marxar de moment,
sí,
i sé que tinc la Jèssica i en Marc al capdavant a
Corea Sala. Absoluta.
Has de tindre això, has de tindre bons soldats. Encara que un general no guanya la guerra, les batalles per bon general, sinó perquè té bons soldats.
Perquè
si
bon
no,
equip.
Un general poc podem fer.
Clar, jo me'n recordo que, abans ho dèiem també, que fa... És que crec que és un any i mig, ara no em facis jo també per les xifres, soc bastant dolenta, però vas estar aquí amb nosaltres, aquí a Ràdio Estel, no? I et preguntàvem pel 17, que era el menú que en aquell moment vau estrenar al moment.
Sí, sí, el 17, no? Dels 17 objectius.
Dels 17 objectius.
De l'agenda 2030.
Correcte. I ara esteu, si no m'equivoco, ara ho deies, no?, amb la Vuelta, que és la carrera ciclista, que és aquest menú dedicat, no?
Sí.
Escolta, com són aquests processos de creació, no? Com us inspireu?
Pues mira, ens inspirem doncs a través d'una idea i a partir d'aquí se desenvolupa, jo suposo, com a totes les feines. Sí que volíem, en aquest menú de la Vuelta, volíem molt fer territori i explicar que tenim... Vivim en un país, estem en una península que culturalment, climàticament, és meravellosa, sobretot de productes, sobretot el respecte que hi ha pel producte i les cultures que han passat per aquest territori, no? Romanes, àrabs, visigodes, i tot això són influències que tenim en les nostres cultures. Després hi ha plats espanyols, com el murcià, el zarangollo de Múrcia, que són meravella, que jo crec que mereixen explicar i que no estan renyits amb l'alta cuina. I volíem explicar tot això. I la Vuelta va ser l'excusa, la bicicleta va ser l'excusa de poder menjar-te doncs, tota la península, no? Fins i tot tenim de... ens han cedit una bicicleta que va guanyar la Volta a Espanya l'any 91 de Mauri, i la tenim exposada a la cuina, que tota la sala la pot gaudir. I és una meravella.
Quina xulada. Jo ara t'estava escoltant i clar, tens tanta passió pel que fas. Diria que aquest setembre, no sé si els has fet ja 27 anys que ets cuiner professional o no?
Ara els faré el...
Quin dia?
Espera't.
Avui ja estem... Mira,
avui...
Ai! És avui?
Clar, t'ho juro, el 9 del 6 del 96, t'ho juro. Això ho sabíeu,
doncs,
o no?
Doncs, mira, això ha estat casualitat.
Clar, el 9 del 6.
Moltes felicitats.
Ai, moltes gràcies. Ara hauríeu de comptar els anys. Veure, de l'any 96, quants anys fa?
Sí, 27, no?
27 anys.
27
Mare
anys.
Mare de Déu, senyor, tingueu
pietat. Havies d'estar aquí, avui.
Ostres!
Raül, que fort,
Però això és tindre estel, eh?
Això no, és tindre estel.
És que és meravella. Oh, que guai, ostres!
Aquestes coses passen, no? A vegades, que és com...
Sí. Quina emoció. Sí. I a més és que me'n recordo tant d'aquell dia.
Què és el que més recordes d'aquell dia? No? Aquell moment de dir, va, jo em sumo a la Nissaga.
Jo aquell dia me'n recordo que acabàvem de tancar la botiga on te vaig créixer i vaig aprendre a l'ofici de carnisser, i ho estrenava tot. Estrenava pantalons, estrenava xacatilla. Abans no havien els barrets que hi ha ara que són d'un sol ús, no?
Sí.
Havien uns barrets que picaven, que eren d'una reixa de plàstic horrorós, o sigui, que estrenava aquell barret, i una maleta plena de ganivets que em van regalar els pares, i jo vaig arribar amb tota il·lusió amb la maleta. Arribo jo al matí puntual, a les 9, vaig cap a la mare i dic, bueno, ja sóc aquí,
ja
què faig?
Què faig?
I em va replegar i em va portar cap al que portava la partida de peixos. I em va dir, mira, aquí tens en Raül.
Un mes.
I em van donar de fals, com que era el fill del jefe.
Vas patir.
Sí, perquè jo tinc uns pares molt durs. L'educació dels pares ha sigut una educació molt dura. I jo em trobava entre dos terres, no? Estava al mig i jo no era ni treballador. O sigui, els treballadors no em feien com a seu,
sí,
ni els pares em feien,
sí,
com a seu.
Sí, sí.
O sigui, estava jo entremig i rebia les garrotades d'un cantó perquè la mare m'exigia més que ningú,
clar,
que jo no ho entenia, sí, i l'altre que em deien no, que tu ets el fill del jefe. I així es vaig estar
així
durant molt de temps.
Que bo. Escolta, i d'aquests 27 anys...
Ostres.
Que fort. Què és el que més t'agrada de la professió? Amb què et quedaries d'aquests 27 anys? Vull dir, què és el que més... Saps aquests... Perquè, clar, ho dèiem abans a l'entrada de Raül, el món de la cuina té coses bones, sí, però té coses dures, també, eh?
Sí, bueno, però jo crec com a tot. Tota la vida. Què em quedaria? Jo crec que al final és amb el que em quedo és a... Que sonarà una mica tòpic,
sí,
no? Però és la cara de satisfacció del client, de la feina que fas,
sí,
de tot el dur que és, ostres.
Sí.
I ara de baixar, ficar bacallà amb remull,
sí,
un dia de festa, valdrà la pena, saps?
Sí.
No sé què és. Tot el que costa, llavors ho veus recompensat. I veus amb gent que ve, que al final són clients que es fan amb el temps, es fan amics, que tornen a casa teva, que et segueixen, que t'animen, que quan estàs de caiguda et diuen vinga,
sí,
va, vinga. Que pots... Jo em quedaria amb tot això, no? Ostres, 27 anys.
Ja està, és que, clar, és que ara...
Això ha canviat, ha fet un gir brutal, això.
El guió espectacular. I mira, ara et diré una altra data, 5 de març del 2013, que clar,
sí,
segur que aquell dia també... saps què va passar aquell dia?
Home!
Clar, quantes vegades has començat de nou, Raül? Perquè...
Hòstia, el caure i tornar-te a aixecar...
Sí.
Mira... Jo crec que abans del 5 de març del 2013, crec que et diria que moltes, que em queia, em tornava a aixecar, però al final et diré que una, que va ser aquell dia.
Mm.
Aquell dia, perquè crec que sempre que queia mai m'aixecava. I sempre era, tornava a caure. I aquell dia sí que em vaig aixecar. Per dir, el dia que els pares em van agafar i em van portar a un centre per tratar-me de la meva enfermedad d'addicció, aquell dia em van apoyar per la família.
Realment tu et vas notar?
Sí, sí, jo aquell dia vaig notar pau.
Mm.
Vaig notar que aquell dia el ja està. Ja m'han enganxat, no? Dic, ja... Ja està tot.
Ja està. Podria ser com, Raül, com un alliberament, com
sí,
un treure't un pes de sobre.
Va ser un alliberament molt gran per part meva, perquè ja... Perquè jo, quan estàs consumint, que ho sap tothom,
sí, que ho has dit,
i et penses que no ho sap ningú,
sí,
però ho sap tothom, mentre no es digui,
sí,
o si fiqui nom, saps? És a dir, si ningú anomena l'elefant que acaba d'entrar a l'habitació, aquí no hi ha cap elefant.
Aquí no hi ha, no?
No
es veu.
Però tenim un elefant,
sí,
molt gros a l'habitació. Doncs una mica era això. I el dia que vam veure l'elefant i li vam ficar un nom, que era un elefant que estava dintre l'habitació, vaig dir, vale, ja està.
Ja tot, està.
Tothom ha vist l'elefant.
Mm.
I a partir d'aquí, pelante, que ho passes malament, que no
que
deixar
no
les drogues, no. Vinga, saps quan eres petit que et curaven xic-xac i ja,
sí,
estaves, ja,
sí,
estaves curat? No, és diferent, és un procés molt llarg, molt llarg, però que mica en mica et vas retrobant amb un tu que havies conegut però no te'n recordaves d'ell. I això és xocant.
Uau.
Sí, perquè a mi em va passar, i va arribar un moment...
O sigui, va haver un temps, Raül, no?, quan, diguéssim, amb addicció plena, que deia... Sí. És que no eres el Raül, no?
No era en Raül. Jo pensava que era un monstre. Pensava que era una bèstia. Mm. Llavors et fiquen en aquest centre, et treuen la droga, o sigui, et treuen l'amor de la teva vida, te la treuen, et deixen a pèl, i comencen a sortir coses d'en Raül, que al principi no són, o sigui, són monos, no? Però arriba un dia que et mires al mirall i tu no reconeixes qui és aquella persona. La saps qui és, li fiques nom, li fiques cognom, li fiques edat, però no saps res d'ell, no saps què li agrada. No saps si va per aquí, si va per allà, què vol fer en la vida, i això és un xoc molt, molt, molt gran. Fins que arriba un dia que, mica en mica i passet a passet, et coneixes i et valores i t'acceptes amb els pros i amb els contres, perquè no sóc una persona perfecta, i t'estimes, i et caus bé. Sigues bo, sigues dolent, et caus superbé, i això és meravella.
Això és una meravella.
Sí.
Jo crec, però, que en aquest moment que deies tu d'alliberament, a veure si ho puc explicar bé.
Segur que sí.
És quan tu realment, deies, estàs en plena addicció, però que segur que podies demanar ajuda, però no era, no?, el que deies tu, que no és que no t'aixequessis, no?, que et queies, però realment quan et vas aixecar va ser aquell dia que et vas alliberar de tot.
Sí.
Però per arribar a aquell moment has de caure fins al fons de tot.
Sí.
Saps què vull dir?
Podem dir a la merda més merda que hi ha.
Això mateix, sí, que estàs, sí. però que és perquè ja no pots més.
És
no?
que arriba un moment que jo em pensava que era una... que era un animal. Em vaig convertir en un animal. O sigui, que portes en fora, intentava portar-ho de tot, de la millor manera, perquè portava un restaurant amb èxit, que si no hagués sigut sense aquests soldats, no s'hagués sostingut per cap manera. La meva vida era... insostenible per tot arreu. I en aquest moment, per dintre, quan estàs sol tancat a casa, estàs en la buidor més buidor, en la misèria més misèria, en la brutícia més brutícia, amb tot el pitjor. Et sents dolent, et sents mal de persona, et sents un desgraciat, et sents tot lo dolent. O sigui, és com molt fatal, no? Viure, trobar-te així.
Uau, és que... No, és meravellós escoltar-te, perquè ets...
M'encanta parlar d'addiccions, es nota, no?
No, però i a part ho parles també, i també ho has escrit també en aquell llibre, no? Enganxat, que ja fa uns mesos que va sortir a la llum, que el vas publicar. Clar, nosaltres avui també et volíem preguntar és això, perquè suposo que quan va sortir el llibre, no?, entenc que per la promoció estaves a tot arreu, sí, no?, explicant. Sí, sí. Ara que ja portes uns mesos, no?, que el llibre hi ha agafat, doncs, aquell pes, ara, amb el pas del temps, com valores la força, no?, d'haver escrit aquest enganxat?
Ostres, jo crec que era necessari escriure un llibre, parlar de l'addicció, però no parlar de la superació, que al final sí, parles d'aquesta superació, sinó parlar d'un procés. I fica nom a lo que és això, que no deixa de ser una malaltia mental, que molta gent no ho entendrà fins que... És que jo no ho entenia, jo no ho contemplava d'aquesta manera. Jo suposo que hores abans d'ingressar en el centre jo pensava que era un viciós. Allà vaig aprendre que tenia una enfermedad cerebral, no? Amb el temps, com ho valoro? Ostres... Hem salvat tanta gent que ha començat un procés perquè un familiar li ha regalat a una persona que ho necessitava, o una mare ho ha llegit i dic, ostres, al meu fill li passa això. Ostres...
Això és una passada, no, que això, Raül?
Clar, dic, és que al final l'objectiu del llibre era...
És aquest.
Només és aquest. Clar, dic, ara vist en vist, dic, hòstia, m'hagués agradat explicar més coses, no?, en el llibre i fer-lo molt gruixó, però al final va ser el que és i ja no el podem tocar.
Sempre pots escriure un altre llibre, no?
Sí, home, ja n'escriurem més, però ja anirem d'altres coses. Però la meravella de com ho ha rebut la gent i la gent que ha començat processos de... Processos... Mira, fa poc va venir una família que té un restaurant pel centre d'Espanya, que El pare em va sentir en una ràdio. El pare em va sentir una ràdio. I es va comprar el llibre. Mm. Aquell llibre li van donar... Li va fer llegir a la mare. I va dir, és que... Mira, si això, aquesta és la història que ens passa a casa.
Wow.
A més, un restaurant reconegut del centre d'Espanya, el fill que li passava això... Mm. Llavors, aquell llibre se li va donar al germà. El germà el va llegir i diu, però si això és, ho tenim a casa. I al final se li va donar al malalt.
Al malalt.
I el malalt ho va llegir i es va sentir identificat i va dir, bueno, doncs provem. I d'allà es va ficar en contacte amb el...
Has parlat?
Havien parlat per telèfon, jo els vaig donar on te vaig estar jo, perquè ells volien estar...
El mateix lloc.
I llavors, ara fa uns mesos, van tornar. Van venir a sopar i van parlar, no? Jo el fill sí que el vaig conèixer en el centre. I, esclar, estaven en aquell moment ara que no... que encara no saps molt bé com va el procés i arriba un moment que al principi no entens res de com funciona l'enfermetat d'addicció, no? Però, esclar, me'ls veia i deia, uau.
Quina passada.
Ha valgut la pena, no? Mm. I això, mira, només per aquest...
Per aquest motiu ja ha valgut la pena. Clar, en el llibre deixes clar que en aquest país teniu un problema amb l'alcohol.
Bueno,
que el tenim molt normalitzat, Raül, no?
Bueno, és que, esclar, legalment és legal.
Clar.
És legal. Pensa que l'alcohol... Mm. A veure, que la gent ara no...
Digues.
Sí, pensa que l'alcohol no... No dic que... ara que la gent no es fica les mans al cap i tot.
Sí.
Però és la droga més perillosa que hi ha. Mm. Primera, que és legal. Mm. I segona, que per un mono d'alcohol pots arribar a la mort. En canvi, per un mono d'una droga dura, no. Mm. Passes malament, tens suors, veus coses o el que sigui,
sí.
Però amb l'altre pots arribar a la mort, no? I és molt greu.
Clar, aquell llibre del Raül Balam enganxat diria que va ser que va néixer d'un gran documental. És que avui el Fabricació Pròpia d'aquí una estona, Raül, parlarem de documentals.
Ah, sí?
Tenim una secció que estrenem aquest dimecres de documentals amb la periodista Olga Vallejo. I mira, avui que, aprofitant que et teníem aquí, anem a recordar aquest documental que, per cert, es va presentar al Festival de Sant Sebastià.
Sí.
I és aquest Camí Lliure, a veure si el tenim, Paula. Escoltem un fragment de Camí Lliure.
El Raúl que había antes era un Raúl que nunca pegó, pero te hundía con la mirada. Mis padres me tenían. La gente que trabajaba conmigo me odiaba. Llegó un momento que yo perdí el control.
Raúl llega en un estado muy deteriorado, sobre todo psicológicamente.
Yo estaba convencida que en un par de semanas lo resolvíamos. Eso quiere mucha paciencia. Mucha paciencia.
Antes solo había consumir. El servicio había ido bien, a celebrarlo. El servicio había ido mal, a hundir las penas con consumir. Yo registros de vida antiguos no tengo y he tenido que cambiar 100% todo.
Yo siempre le decía a Raúl, tienes mucho más talento que yo y tú no lo sabes.
La vida te lleva por unos cauces a veces totalmente impensables.
Nosotros explicamos a la familia que hay veces tienen que hacer el amor duro, ¿no? Si te quieres ir, vete, pero nunca te voy a acompañar en que te destruyas la vida.
Ahora estamos aprendiendo a ser familia normal.
Una madre como Carmen es fácil tenerlo si te digas al menos, que yo lo que quiero es que Raúl sea feliz.
A mi madre, a Carme Ruscalleda, yo veo a mi madre. No soy consciente a veces del monstruo que es.
Si tienes la suerte de encontrarte con una profesión que te gusta, que te enamora, que te atrapa, trabajas, no te das cuenta, disfrutas, aprendes y eres feliz.
Uau, Camí Lliure.
Sí, és una passada. Està a Netflix, a més es pot veure a Netflix. I és a més, és un regal, no?, poder-lo gaudir. Jo a vegades me'l passo, me'l miro.
Sí?
Sí.
Quantes vegades? Ets conscient de les vegades que... Raül? No. Va bé? T'agrada anar-lo?
Mira, m'agrada perquè ja... Hi ha la família, no tothom pot ficar una plataforma i veure la família. Veure la família. A més, surt l'àvia Núria, que la vam perdre pobreta l'any passat, i surt el tancament del Sant Pau, com empaquetàvem, i surt allà l'àvia, i bueno... I és part de la vida, és part de la meva vida, i m'agrada veure-ho, perquè jo sóc allò, no renegaré mai de l'addicte que sóc. Perquè recordar l'addicte que sóc em farà sempre tirar endavant sense mirar al darrere, no?
Tu creus que... jo alguna entrevista que he llegit teva, Raül, m'ha agradat molt que deies que quan tot es posa a lloc et deixa de molestar.
Sí, sí. Quan tot ho fiques al seu lloc i dius les coses pel seu nom,
sí,
et para de molestar.
De molestar, no?
De molestar les coses, sí.
Ai, Raül Balam, moltes gràcies.
A vosaltres, la veritat, és un gust sempre venir aquí.
De debò. Mira, nosaltres teníem ganes, com és ha estat la primera setmana que comencem amb aquest fabricació pròpia, diem, va... Portem el Raül Balam, que sempre és una energia extra, sí, no? Amb aquella energia que deies tu al principi, sí, no? D'aquest comiat del Sant Pau a Tòquio, no? Acabem també, sí, aquesta entrevista amb tu.
I a més que enterar-nos que avui fa 27 anys que em dedico...
Anys.
27 anys? Mare de Déu!
I el que queda, i tot el
home,
que queda.
Home, acabem de començar.
Acabem de començar, clar que sí. Aquest sempre és un bon, sí, bon inici. Raül Balam Ruscalleda, de debò. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Raúl llega en un estado muy deteriorado, sobre todo psicológicamente.
Yo estaba convencida que...
Radio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Radio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Hi ha qui diu que els temps passats foren millors. Però, com que a nosaltres ens agrada més comprovar-ho que afirmar-ho, a partir d'avui, durant tota la temporada, mirarem enrere i ho farem amb el retrovisor que ens proposa la Candela Figueres. Candela, a veure, com va aquest retrovisor? Doncs, gira bé, no gira?
Gira com pot. Però amb tota la bona voluntat de recordar productes, personatges, cançons, no sé, anècdotes, curiositats, batalletes, infidelitats, qualsevol cosa que us pugueu imaginar, històries vàries que van tenir el seu moment de glòria en el passat i que ara ja no la recorda ni sa mare.
Perfecte.
Però jo sí, nosaltres sí.
Aquí, el retrovisor.
A fabricació pròpia, el retrovisor.
Del retrovisor, del fabricació pròpia. Fixa't que ho haig de dir bastantes vegades, perquè si no, no hi ha manera. En fi, amb què comencem, aquest retrovisor?
Doncs amb anuncis de televisió que han envellit malament. Però quan dic malament, vull dir molt malament. Ja sigui perquè són racistes, masclistes o qualsevol altre ista que us pugueu arribar a imaginar. I comencem amb un anunci que fa cada petit... i no és gens l'escàndol del cas Rubiales. I és que ja us dic ara que les dones d'abans se'ls hauria de fer un monument, així ja, d'entrada.
Monument. Ja està. Monument.
Sí, només per aguantar el que havien d'aguantar. I després ja se'ls hauria de fer un segon monument per aguantar els anuncis de televisió destinats a fer de les seves llars un lloc millor i més confortable. Però a veure, no eren per elles aquestes llars millors, sinó pels seus marits,
clar,
que encara que els marits fossin l'autèntic problema de la,
clar,
casa. Ja us ho dic jo ara. El primer anunci és d'una coneguda marca de conyac espanyola que comença per S i acaba per Oberano.
Home.
Així, sé que és difícil, he
és
posat un enigma
eh?
Complicat.
Sí, per començar.
Però sé, Mercè, que el podràs trobar. El punt de partida d'aquest anunci és una senyora que entra a la consulta d'una vident,
val,
de les que porten mocador al cap i veuen el futur a través d'una bola de vidre, les típiques,
sí,
les clàssiques.
Sí.
Perquè l'ajudi a solucionar un problema molt greu que té a casa.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
A veure, l'evident està veient tot el que li està explicant la senyora. És un autèntic drama. Jo tinc clar que sóc l'evident i li dic ara mateix que l'única manera de solucionar aquest problema és patada alcohòlica, divorci, però clar, l'evident està patrocinada per la marca de conyac i aleshores el que ella veu a la bola és una solució completament diferent.
Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac.
Carai.
Verás cómo no falla.
I el mira esto és ella donant-li una copeta de coñac.
Ah, i ja ve tot rodat.
No, no, no. I ell traient el cap del diari i fent-li un petonet. És tot lo bé que li anirà a la vida. Però bé, en fi, amb una mica de sort, jo espero que aquesta senyora després tingués l'home que li agafés aquella nyonya tonta d'acabar-te de beure el whisky i es quedés pajarito. És veritat, però, que no tots els homes d'abans eren així. No tots. N'hi havia que es preocupaven de debò per les seves dones, que volien el millor per a elles i pel seu creixement personal i professional. Com el protagonista... Aquí hi ha una mica de... Com el protagonista sí. d'aquest altre anunci. Era un pilot d'avió que, tot i que es passava el dia fora de casa volant per aquests mons de Déu, ell sí que realment sabia què li feia falta a la seva senyora per ser feliç. I com ho sabia?
A veure.
Doncs per anuncis com aquest.
Una limpieza a fondo y eficaz en todos sus detalles. Turboaspiradores Philips. Potencia rápida y silenciosa.
Justo lo que mi mujer necesita.
Justo.
Turboaspiradores Philips. La última palabra en potencia.
Última palabra.
El que necessita la teva dona és que passis tu l'aspiradora quan arribis a casa, no la que ella necessita. Mama, va. En fi, no sé vosaltres, però...
A veure, anuncis com aquests, sí que és veritat que et poses les mans al cap, dius, però com pot ser, Candela? Com pot ser?
No ho entenc. És que
no s'entén, no s'entén, però...
Aquest aspirador l'hauria de tenir aquest senyor pilot per exemple, treure tots aquells pèls de la barba quan els homes s'acaben d'afaitar, que moltes vegades fan al bany, que queda un bany que dius, escolta'm, aquí sembla que acabi de passar la Segona Guerra Mundial. En fi, per ser sincers, però, s'ha de reconèixer que sí que havia un petit grup reduït d'homes que volien que les dones gaudissin de les mateixes llibertats ells, que ells, vaja. Com?
A veure.
Doncs amb productes que els hi fessin més fàcil la vida. Perdó, volia dir amb productes que els hi fessin més fàcil la neteja de casa.
El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos disfrutando de más comodidades. Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano Disa. También con jabón Disa la vajilla quedó rápidamente fregada. Y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis. La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Primostil. Alegre y luminosa con las pinturas Disa de facilísima aplicación. Dispergen, detergente líquido, se presta infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos con...
Disa.
Clar, és a dir, et donem tots aquests productes perquè tinguis més temps per tu, però perquè que... els productes són tan eficaços que hauràs tardat menys temps a netejar. Mentre, òbviament, el senyor està al sofà, tot tranquil, no sigui que es cacerni...
Amb un soberano.
Exacte, no sigui que es cacerni una mica. Ara bé, per molts que els senyors de l'època venguessin el discurs de que es passaven el dia estudiant el mercat de productes de neteja per ajudar les seves senyores, aquestes no eren tontes. I tenien claríssim que aquestes recomanacions de conyacs, aspiradores, dona igual, productes varis, tenien una única i exclusiva funció, la de tenir content el senyor de la casa.
Això
estava claríssim. Hi havia anuncis que ja no es molestaven ni en dissimular-ho i ho reconeixien obertament.
¿Saben por qué recomiendo el detergente Tul a mi señora? Porque no quiero que venga cargada de la compra. Y porque Tul, al ser líquido, es muy cómodo para lavar.
Y aquí viene
la
señora.
Sí, sí. Lo que pasa es que con Tul, él por fin ha encontrado a su gusto las camisas.
Claro.
Ara, diguem-ho clar, és ell les camises, no em venguis a mi la moto. En fi, està clar que per molt que ens ho maquillessin, la situació de la dona a casa no era un dia d'alegria i diversió per aventura, que diguem, era més aviat dur i cansat, i Coca-Cola sí que ho sabia. I ja sabeu que ara Coca-Cola, per exemple, et fa molts anuncis que ja van una mica més enllà. Si tu mires, per exemple, els anuncis que ara mateix fa... o sigui, Coca-Cola, Nike, Adidas, són tot un... Ja, ja van una mica més, entenen els problemes que hi ha a la societat i fan un pas més. Uh-huh. Per exemple, amb Nike ho hem vist amb l'esport en el món de la dona.
Per exemple, és veritat, que ho relacionen... És més el context, no? Sí. Estan com més contextualitzats.
És a dir, entenen la problemàtica i van un pas més allà. Llavors, Coca-Cola ho sabia i el que va fer és, en comptes de fer un anunci des del punt de vista de l'home, que és tot el que hem sentit fins ara, el van fer des del punt de vista de la dona. I és bastant interessant. Mireu com canvien els fets.
Cuando me casé, verdaderamente no sabía lo que significaba ser ama de casa. Ya suponía que tendría que cocinar, ir a la compra, pero esas pequeñas cosas, pagar cuentas, arreglar armarios... A veces estoy tan ocupada que me entran ganas de gritar. Y podrá parecer tonto, pero ¿qué se me ocurre hacer entonces? ¿Solo esto? Coca-Cola. Hay ocasiones en que me basta un sorbo y ya veo las cosas de otra manera. Tal vez sea por su sabor o por lo bien que refresca. Mi marido dice que es un efecto psicológico. Bueno, con tal de que todo vaya mejor, me da lo mismo.
Me da lo mismo.
Me da lo mismo.
És igual.
És igual, però bé, aquí et diu que la vida és dura de casada, que no era el que es pensava, que el seu marit li diu, bueno, tu si tu et va beure Coca-Cola, és un efecte psicològic, però si tu estàs contenta, filla meva... En fi, els anuncis d'abans no només eren masclistes, com hem sentit, també promovien costums, a veure, com t'ho diré jo, una mica poc higièniques, com, per exemple, rentar-se les dents quan bonament es pogués. Eh? Sobretot si eres un home. Sobretot si eres un home actiu. I és que un home actiu té tanta, tanta feina que no té temps ni de rentar-se les dents després de cada àpat.
Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada.
I aquí es veus un home, clar, això a ràdio no veieu les imatges, però...
Clar, veure, o sigui, ens il·lustra un home.
Us heu d'imaginar un home que fa activitats com jugar a tennis, conduir cotxes, pilotar avions...
Activo.
Sí, i menjar torradetes untades de formatge cremós que li prepara la seva dona. Clar. És això un home activo, un tio que no para per casa i que, a més, fa activitats, com ja et dic, tennis...
Per ell, o sigui, activitats, diguéssim, no?
Avions, cotxes, vull dir-ne. En fi, ho dic perquè no us estigueu imaginant un pobre home estressat treballant 15 hores diàries i sense parar per l'oficina, al taller mecànic o allà on sigui, que va, estem parlant d'activitats duríssimes.
Molt dures.
Duríssimes. Tampoc poden faltar, en aquest recull d'anuncis que han envellit malament, supermalament dels anys 60 i 70, anuncis racistes, perquè també n'hi havia. Encara que per l'època, doncs, eren ben normals, la gent no ho entenia així. Com aquest anunci de Conguitos, on els Conguitos eren una petita tribu armats amb llances. L'anunci no té cap narrador, però ara mateix... Veus? Aquest és el cap de la tribu.
Balumba, balumba.
Balumba, balumba, bé. Aquí, aquest soroll, piu! És una mà blanca que va traient els de la tribu. Se'ls està menjant. Aquest és el jefe de la tribu. Baralla i es converteix en un conguito.
Ja està.
Som de rechupete.
Una mà blanca s'ha menjat tots els membres d'una tribu, s'ha convertit en conguitos, és tot meravellós. La imatge dels conguitos, tot i que s'ha redissenyat i adaptat als temps actuals, perquè ara és més aviat un ninot que una persona, encara porta polèmica, i és que són molts els estrangers que flipen en colors quan arriben a Espanya i veuen productes al supermercat.
Clar, que sigui la referència dels conguitos, no?, d'una persona negra.
I, de fet, a principis dels anys 2000, i arran de la denúncia d'una professora de la Universitat de Corunya, es va entrevistar el creador del logotip original dels Conguitos, el Juan Tudela Férez, i va justificar la creació que havia fet explicant que quan es va crear l'imatge el 1961, a Espanya no hi havia ni immigrants africans i que, per tant, ningú es podia sentir
ofès. Clar, per tant, exacte.
Això l'eximeix de qualsevol tipus. I que, a més, en aquell temps sempre s'intentava donar un toc exòtic a tots els productes. I com que a sobre va donar la casualitat que s'havia produït en aquell moment la independència del Congo belga,
doncs mira, ja està.
En entre una cosa i l'altra, sí. ja ho teníem fet. En voleu més?
Home, per favor, ara que seguim amb aquesta línia, Candela.
Doncs va, més anuncis amb un punt racista dels anys 60 i 70. Segur que molts recordareu la lletra d'aquesta cançó només quan sentiu les primeres notes. És d'un dels productes amb més èxits de casa nostra.
Soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao.
jo tampoc ja arribo, deixem-ho aquí.
Sí.
Un negret de l'Àfrica tropical que es passava el dia cantant, recol·lectant cacau sota un sol de justícia, racisme i una mica d'explotació laboral. Doncs,
per exemple.
Bé, per sort els temps han canviat i Colacau també va actualitzar la seva cançó de la mà del compositor Manu Guix. Sona molt diferent.
Hay cosas que nunca cambian.
Una actualització molt bé, més del 2020.
Sí.
Del 2020, eh? Vull dir, tampoc fa
tampoc
tant que...
És... Clar.
Ah, tampoc us penseu que fa tant, però almenys l'han canviat. I això són molt bones notícies perquè jo sóc molt fan de Colacau, de la seva Baticau
home,
i dels
favor.
Seus grumolls. I sí. heu de saber, a més, que és un producte que va néixer al barri de Gràcia.
Al barri de Gràcia? A Colacau?
Al Colacau. És un producte nostre, del qual menys de 6 o 7 persones en el món saben la seva fórmula i mai volen juntes, com si fossin membres del govern.
Per si de cas.
Per si de cas.
Per si de cas. Molt bé.
Va, tornem als anuncis de l'època, perquè tenim més creacions polèmiques, i si no, jutgeu vosaltres mateixos aquesta altra cançó d'un anunci de Cigarros Camel, protagonitzada pel senyor Mustafà, originari de l'Àfrica del Nord, i per un camell amb dues gepes en forma de C, com volguem recordar la C,
aquella
C de camel.
Del camel, clar.
Qué rico sabe como satisface fumar un camel, qué feliz nos hace. Come tan suave, fresco y oloroso, en todo el mundo camel es famoso. Ya Mustafa, ya Mustafa, le gusta el camel como a los demás.
A Mustafa, le gusta el camel como todos los demás.
Claro.
Volguem dir com si ell, com que és diferent, però a ell també li agrada,
Exacte.
En fi, per cert, els cigarros que surten a l'anunci fan 2 metres.
Són
més grans que el camell mateix. No sé de quin tipus de cigarros estem parlant. Jo pensava que era una altra cosa, però semblen columnes de Panteó. I si fem, si hem fet anuncis amb negres de tots els continents, ara només ens falta l'anunci amb migrants orientals, no?, per acabar de fer aquest recull d'anuncis racistes dels anys 60-70. I quin és el producte estrella dels xinos, japonesos i coreans? No sé, digue-m'ho tu.
A veure, producte... Per exemple, no miro l'arròs.
Perfecte.
Ho tenim.
Diana, és que és això. Atenció a l'accent d'aquest anunci d'arròs, La Cigala. Dic la marca perquè també busca joc amb l'accent.
Les presento el honorable glano, el nuevo glano de arroz, La Cigala, que ningolda ni se pasa.
Ningolda.
El arroz La Cigala va con todo.
Cigala i glano. Només els hi faltava posar una altra música de fons i ja, teníem tota la parròquia feliç. En fi...
Ai, aquesta publicitat.
De fa uns quants anys. Serà interessant que algú analitzi la nostra publicitat d'aquí 30 anys,
sí,
40.
Que ens mirin pel retrovisor, a veure...
A veure si serem més racistes, menys, o com serem. Esperem que millor.
Candela, moltes gràcies per aquest primer retrovisor del Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vacant res i ens situem al punt de les 5 de la tarda. Olga Vallejo.
Bona tarda.
Ai.
Bona tarda.
És que, clar,
sí. Bona tarda. Sí, a vegades
clar, a veure, dubto. Jo de tu no. No ho dubtava, que ho diries a la primera i bé.
Bona tarda.
És que no saps com ens està costant dir bona tarda, que és una cosa tan senzilla, però quan ho portes tan interioritzat, el fet de fer ràdio els matins...
Perquè sobretot, a més, les cares a les que tu mires i els dius, els has de dir bona tarda, portes 2 anys dient bon dia.
Exacte, el tens identificat en aquest moment, no?
Surt automàticament.
Ai, d'aquí res amb la Olga Vallejo, estrenem secció que com deia abans, em fa molta, molta il·lusió que estiguin nosaltres de Fabricació Pròpia, ens portaràs documentals.
Sí, que no s'espanti la gent.
Sí, a veure, exacte, fem
que no
aquesta...
s'espantin.
Aquest, diguéssim, per començar, no? De dir que tranquils, que no seran pesats, no?
Que s'ho molta... passaran bé.
Clar, que la gent tenim com aquest concepte dels documentals.
Avorrit, migdiada...
No, res.
Que s'oblidin de tot això.
Però abans, saps què fem cada dia?
Què
intentem,
feu?
Intentem i ho aconseguim,
bueno,
ho Vallejo.
Feu. Si jo us escolto, anava a dir, com que què feu? Si ja ho sé, què feu?
Connectem amb una llibreria perquè ens facin una recomanació literària. I és per això que aquesta setmana estem parlant amb la gent de Peu de Pàgina, diria que ja ens escolta l'Anna Torrella. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anna, què et recomanes avui? A veure,
avui us porto llibres molt xulos que m'agradaria ensenyar-vos, però bueno, per veure'ls haureu de venir a la llibreria.
Ah, aquesta és bona, eh? A peu de pàgina, al barri de Sarrià. És una llibreria, Olga, tu hi has estat?
No.
Preciosa, que fa cantonada. Fa cantonada, o sigui, major de Sarrià, a veure, Anna, si no m'equivoco, amb Jaume Piquet.
Sí.
Exacte, correcte. Molt bé.
Doncs ja anirem.
Feu unes braves al Tomàs, mira, que això ja és un espai publicitari, i després cap a la llibreria a peu de pàgina. Digues, Anna, va, que segur que ho il·lustres molt bé.
Us porto uns àlbums il·lustrats, que són uns llibres que sempre tenim i que ens agrada poder ensenyar, però això... Ai, un segon, que ja me'n fa senyes quan vagi cap a l'alt, que hi ha aquí dins.
Clar, és que, Anna, tu estàs a peu de pàgina, ara estàs a la llibreria, no? Que teniu molta feina, com va això?
Bueno, no, aquesta primera hora bé.
Controlat, no?
Sí.
Clar, però aquest inici de l'escola, diguéssim, avui ho heu notat vosaltres o no?
Doncs ara t'ho diré d'aquesta tarda, perquè quan sortim de l'escola... Que no sé
clar, és veritat, és que Vallejo i jo, clar, tu ho controles més, a quina hora surten ara?
Doncs acaba. Depèn, quarts de cinc, les cinc, si fan clar. Primària. Mm.
Doncs ara, quan pengem, segurament començaran a venir...
Escolti, que, a veure, ja estàs al pis de dalt, perquè a peu de pàgina que sí que teniu dues plantes,
sí.
I il·lustra'ns, a veure, amb la primera recomanació.
Doncs us porto un llibre preciós que es diu El bosc dels germans. És un llibre que parla sobre una història amb poc text, perquè el xulo dels àlbums il·lustrats és que amb molta il·lustració i poc text expliquen històries que poden arribar a ser molt profundes. Ens explica una mica com dos germans hereden un terreny i les dues possibilitats de què fer amb ell. Un, comença a construir, comença a talar arbres, una piscina, i cada cop mai té suficient, i l'altre, en canvi, s'apropa al terreny d'una manera doncs, més respectuosa amb el medi ambient, amb la natura que l'envolta, i és un llibre que transmet una calma, una sensació d'entrar dins la natura, que és molt xulo, ens agrada molt.
Doncs mira, aquesta primera recomanació que ens fa l'Anna avui és El bosc dels germans. Vinga, anem per la segona.
La segona és similar, es diu El llapis, he triat tot d'arbres avui, també és xulíssim. Comença amb la història d'un bosc que comença a talar, però el xulo d'aquest llibre és que comences a veure com talen els arbres i com un arbre en concret acaba a la ciutat, a una fàbrica, d'aquest arbre fan un llapis, i el llapis arriba a la botiga, a la papereria, i entra una nena i compra aquest llapis.
Ep.
I d'aquest llapis aconsegueix fer dibuixos i tornar... d'alguna manera molt artística, torna a replantar tot el bosc que al principi s'havia talat de tots els arbres. I és com una manera de dir que amb l'art podem arribar a reparar alguns danys que podem arribar a fer, no? El bosc, el planeta, la natura.
Doncs aquest és un missatge xulo, no?
No té text.
No té text, no?
Que no té res de text.
Ah, però és ben curiós, perquè mira que es diu El llapis...
Sí, és molt maco.
No, xulo, Olga, jo crec que ens... Bueno, a veure, el primer també estava bé, eh?
Sí, i a més és una oportunitat, hi ha gent que a vegades li fa mandra la lletra,
clar.
Doncs que comencin a enganxar-se als llibres a través dels llibres il·lustrats,
sí.
I després se n'adonin que també, quan t'escriuen, pot ser tota una aventura.
Sí, semblen per infants, que també ho són, però al públic adult molts cops no els agafa i a nosaltres ens agrada molt recomanar-lo per adults, també.
També.
Perquè és una manera molt xula de conèixer llibres i de llegir coses amb un llenguatge diferent, que estem molt acostumats a la paraula, al racional,
sí.
I amb el dibuix i il·lustració arribes a llocs també molt subconscients, no? I hi ha alguns il·lustrats sense text que et diuen una cosa que flipes, no sé, que amb la il·lustració es pot arribar
a molts llocs. Anna Torrella, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Ens connectem demà de nou. Una abraçada forta.
Molt bé.
Que vagi bé. Vinga, temps de notícies i tornem a Fabricació.